Benvinguts al podcast Tips Digitals per acostar la tecnologia digital a tothom. Actualitat, aplicacions, consells i tot allò que ens sembli interessant per fer la tecnologia digital més propera.
Hola, bon dia. Avui estem amb Laura Montero, professional de màrqueting online. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Amb en Sergi Querol, CEO de Chipset. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
Amb Jordi Gascón, professional de ciberseguretat. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, un plaer.
I amb mi, David Gateu, tècnic de Vallgenera. Endavant, avui comencem a parlar de phishing. I la pregunta potser no és si mai heu tingut un atac de phishing, sinó quants n'heu tingut? Perquè és un tema que està a l'ordre del dia.
Sí, podríem fer col·lecció, no? Una bona recopilació d'atacs de phishing que hem anat rebent, sobretot aquests últims temps i amb l'accelerador de la pandèmia, en aquest cas. Hem rebut molts atacs a través del nostre telèfon, del nostre correu electrònic. Però potser valdria la pena, no, Jordi, que ens expliquessis què és el phishing concretament, com a expert en ciberseguretat, si ens fas un resum.
Sí. Doncs sí, mira, a veure, bàsicament podem veure dos modalitats, no? Una que és el que es diu spear phishing, que aquest és un atac que és dirigit, no? Que normalment es diferència de l'altre, que aquest té uns motius molt específics. Normalment va dirigit a persones molt concretes. Aquesta mena d'atacs el que comporten és que prèviament el ciberdelinqüent ha hagut de fer una miqueta de tècniques d'oci, no? Reconèixer una miqueta qui vol atacar, una miqueta els seus hobbies o com pot atacar perquè aquest phishing tingui una sigui exitós, no? Aquest, diguéssim, és més difícil que el rebem de forma genèrica, sinó que ja està molt encaminat a persones que treballen en una determinada companyia o CEOs d'una companyia o així. I per l'altra banda tenim el phishing normal i corrent, no? Que és el que rebem tothom al nostre correu habitual. Llavors, què és el phishing? Pues el phishing bàsicament és un atac que es fa servir mitjançant l'email i que bàsicament es tracta d'una suplantació d'identitat d'una entitat de confiança, és a dir, la típic, ara mateix hi ha molts phishings de l'agència tributària, perquè ara estem en campanya de la renta, i bàsicament el que volen fer és suplantar la identitat per aconseguir pues, els seus objectius, ja sigui pues, robar credencials o infectar-nos amb un malware. Bàsicament ens trobem aquests dos modus operandi, no? De una de dos, o volen nostres credencials per després accedir a les nostres comptes bancàries i buidar-nos la caixa, o ens volen infectar amb un malware, ja sigui de tipus ransomware per després demanar-nos un rescat econòmic, o el que podria ser que ens infectessin amb un malware per formar part d'una botnet. Diguéssim, el nostre ordinador es convertiria en un zombi que el ciberdelinqüent podria fer servir per realitzar ataques de denegació de servei distribuïda. Bàsicament, aquests són els dos tipus de phishing que trobem.
Sí, però també el phishing no és només per correu electrònic. Poden atacar des de SMS?
Sí, però en aquest cas, el que és phishing en general és correu electrònic, després està l'smishing, que seria fent servir SMS, el phishing i bueno, tot el que acabi a mi, pues és suplantació d'identitat, però fent servir diferents canals.
Exacte. Exacte. Que la intenció és la mateixa, és robar-te les dades.
Exacte. Bàsicament, la tècnica es basa en suplantar la identitat, no? El canal que faci servir ja li canviem el nom, no? Però el canal pot ser diferent, però bueno, tot el que sigui la suplantació d'una identitat per aconseguir pues, credencials o que et robin algun compte, el que sigui, és bàsicament això.
Jo la primera pregunta que feies, David, de quantes vegades ens han fet... Bueno, jo potser, no sé, me falten dits a la mà per comptar-ho, no?, amb els anys, però a més és la gent que et pregunta, perquè com que saben que estàs potser una mica més amb aquest món digital, et pregunten, mira, és que he recibit este correo, o he rebut això, tu creus que això és... I t'adones compte de que realment n'hi ha moltíssim i que és difícil de diferenciar-ho si no estàs acostumat, no? Jo crec que, a més de tot el que estem dient, és potser podríem donar algun truc, no? Un truquet de com diferenciar quan és un phishing, un vishing i tota la modalitat que hi ha, no? Per email, per SMS...
De fet, De fet, si ens mirem els correus que ens arriben, a veure, podem trobar molts tipus. Quan parlem de l'spear phishing, està molt millor elaborat. Trobem correus que són realment difícils de detectar i dubtes. Però quan parlem del phishing més del dia a dia, són phishings que, bueno, fàcilment es reconeixen, però per a persones que potser tinguin una capacitat de detectar, no? És veritat que potser, des del meu punt de vista, els identifico fàcilment perquè ja tinc l'ull entrenat, no? Però és veritat que moltes vegades juguen amb aquestes tècniques que la persona que els rep, pues, no té tant de coneixement a fer servir les tecnologies i és molt fàcil de que no sigui conscient del mal que pot arribar a fer clic en un enllaç, no? Perquè, com veurem més endavant, aquests enllaços poden fer diverses coses. Una d'elles és portar-te a una web falsa, que també us ensenyaré més endavant com podem detectar que aquesta web és falsa, o directament ja, quan cliques, s'enllaça directament al malware, que ja es descarrega i ja s'executa al teu ordinador. Llavors, clar, saber detectar que aquests enllaços són maliciosos també és important i també ens pot ajudar a tenir un bon antivirus o un bon sistema de detecció d'amenaces.
Sí, sí. Jo crec que és clau aquests consells per saber detectar que aquest missatge és fals, no? Hi ha uns elements claus, no?, per saber distingir que algú està tractant de suplantar amb algú. Com, per exemple, les imatges acostumen a ser de pitjor qualitat o podem trobar errades ortogràfiques en el missatge. Això són elements claus.
O inclús la manera de per exemple, no? PayPal.com. El que ha suplantat la identitat te farà PayPal i la L l'acaba amb un 1. Llavors, tu visualment, com que ho mires ràpid, no et dones compte, et cliques i ja està, ja l'hem liat, no? Són petits detalls molt mínims que has d'estar pendent.
De fet, tinc una petita llista, no?, que, així com a mode recopilatori, que per la gent que ens escolti pugui determinar, no?, com sabem si un correu és phishing o no. Ja l'heu dit, no? La primera de totes és, per norma general, molts servidors de correus o d'aquests tipus Gmail o Hotmail ja tenen llistes negres, no? Llavors, generalment, aquests correus acostumen a arribar a l'spam. Ja quan un correu t'arriba a l'spam, ja a priori sospita. Després ja entrarem a veure si és un correu lícit o no, però bueno, a priori ja sospita. Després ja el segon toc d'alarma que ens ha de fer ja obrir els ulls és quan el missatge ja té un assumpte que genera alarma, de dir, venga, urgència, clic aquí, acció urgent. Això ja també te fa cridar l'atenció perquè el que volen aconseguir és aquesta immediatesa de, ostres, què m'ha passat? Què m'està passant? Me volen fer alguna cosa. Llavors tu ja entres i ja piques. Després el remitent del missatge, no? Com hem dit, com ha dit la Laura, paypal-no-sé-què.com, no? O coses d'aquestes, els remitents, generalment molts no s'esmeren perquè molta gent, si no cliques expressament, no el veus, el remitent. El mòbil no es veu, has de clicar expressament per veure el remitent. I al correu i a la part del navegador també. El navegador, per veure'l, has de desplegar el menú per poder veure d'on ve el remitent. Hi ha remitents que agafen comptes robades i les fan servir, i en remitents que s'esmeren una miqueta més i compren aquests dominis tipus paypal-com, jo què sé, Microsoft-12, bueno, coses així que a priori t'acriden l'atenció, ¿vale? Per l'altra banda, ja ho heu dit també, que és l'ortografia i la redacció, i sobretot els logos, perquè els logos es veuen mal formats, la redacció, com són correus en anglès que estan traduïts a diversos idiomes i estan traduïts de mala manera, doncs no s'esmeren molt amb això. Llavors trobes moltes faltes d'ortografia i moltes coses mal redactades, ja les veus. Després trobem ja el clàssic en l'enllaç maliciós. Aquests enllaços, el que us he comentat abans, aquests enllaços podem trobar que t'envien amb una web fraudulenta per aconseguir les teves credencials, que suplanten, per exemple, a paypal.com, doncs entres allí, és la mateixa web que tu veries a PayPal, però aquí la tècnica està en qüestió. Quan tu entres, si no t'hi fixes o no saps veure-ho, tu et penses que és la web legítima, fiques les teves credencials i te dona un error. El que fa en aquest moment és la web t'envia a la web real. Si tu has introduït el teu usuari i contrasenya, te diu, ui, hi ha hagut un error, i t'envia a la web real. Llavors tu tornes a ficar les credencials i accedeixes i tu dius, oi, m'ha de haver equivocat. Llavors en aquest moment és ja, ja empasques les teves credencials, no? Que sigui PayPal, ja sigui BBVA o el que sigui. Llavors aquí ja tenim el risc, perquè en aquest moment és ja tenir la teva credencial i generalment ja si són hàbils fan l'acció que hagin de fer i marxen corrents i tu ja t'han buidat la compte. I per últim, els arxius adjunts. Sospitem quan es arribi un arxiu adjunt, normalment els envien comprimits perquè si no els antivirus els detectarien i no te'l deixaria enviar. Si trobem un arxiu tipus zip o rar o trobem el típic XLS o .doc que porten macros, no obrim mai aquestos perquè en el moment de forma predeterminada les macros estan desactivades, però te surt el típic missatge de que macros estan desactivades, si les vols activar i al moment que l'actives s'executa el codi maliciós i és en aquell moment en què s'infecta. Bàsicament, aquests són els punts claus a l'hora de detectar un phishing. No? Amb aquests punts podem detectar que estem davant d'un phishing.
Hi ha una altra cosa que no has comentat, que també costuma passar, és que rebem enllaços escurçats, un bit.ly, que ens oculta i que no ens deixa reconèixer l'enllaç. És una altra cosa que hem de vigilar, perquè sempre tracten d'ocultar la seva identitat d'alguna manera.
Exacte. Amb aquest cas que comentes, ja hi ha serveis que te permeten agafar aquest link, enganxar-la amb aquell servei i que te digui a on t'està redirigint per comprovar si aquest enllaç és maliciós o no. Aquesta forma que has comentat és la més clàssica perquè t'oculta l'enllaç directe. Llavors, has de passar primer per aquest tipus bit.ly que després te redirigeix a l'enllaç maliciós que ells tenen. I també és molt important saber que aquests enllaços doncs, són perillosos. Quan ja vegis un enllaç retallat, sospita també.
Doncs, i ara que ho has dit, pots dir com reconèixer, com detectar que aquest enllaç retallat és perillós? I així ja informem a tothom de què ha de fer quan vegi que hi ha un bit.ly per aquí i com ha sortit que és bo o dolent.
Les eines que hi ha, ara mateix no recordo el nom, ¿vale? Però hi ha, si busques per Google i fiques com veure enllaços retallats, ja trobaràs diversos serveis. Si us trobo algun, ja us ho enviaré. I llavors, amb aquests serveis, el que fas és enganxes un enllaç retallat i ell te diu cap a on te redirigeix, sense accedir-hi. Te diu, doncs mira, aquest enllaç porta amb això. Vale, hi ha serveis gratuïts que els pots fer servir i són totalment segurs i que nosaltres a vegades els fem servir per comprovar aquests enllaços, no cap a on se dirigeixen. No sé si Virus Total també ho té, també si li passes un enllaç retallat, també és capaç d'anar a l'enllaç en concret i detectar que aquest enllaç és maliciós.
Jo amb el bit.ly no ho sé, però sé que bueno, quan t'envien un enllaç, sense passant per sobre, sense clicar, pots veure l'enllaç llarg. Llavors, aquí pots arribar a detectar sí. Si hi ha alguna rata com abans, no? Que et pugui fer sospitar. Però és interessant el que dius perquè jo no ho coneixia i pot ser molt interessant de rebem molts, de poder saber si és fiable o no és fiable.
Jo una que faig servir és el Norton. Hi ha una pàgina que és el Norton, no me'n recordo exactament com es diu.
Norton 360, crec que.
Sí, però el mateix Norton antivirus té aquest altre servei, que és a través d'una pàgina web que et permet identificar si l'enllaç és segur o no. Això vol dir que tenim diferents serveis a internet que volem, si volem buscar, comprovar adreça segura, posant a Google ens donarà diferents
alguns serveis. Alguns dels antivirus que comentes ja tenen aquest servei, no? que quan cliques en un enllaç ja ells detecten en aquell moment que vols accedir a una web que ja estigui amb una blacklist i llavors el que fa és directament no et deixa entrar o te surt un missatge de que aquesta web és perillosa i que te la bloqueja inicialment però que sota la teva responsabilitat està accedir-hi o no. Però normalment si ja tens un antivirus més o menys normalet, això ja te protegeix. No sé si potser el Sergi, que també està ficat en aquest sector, els seus productes que instal·len tenen aquests serveis?
Sí, correcte. Qualsevol antivirus ben actualitzat al dia, el que sempre comentarem dels antivirus i del software de seguretat, que sempre ha d'estar al dia preparat, i sempre ben orquestrat que hi hagi algú darrere que també el vagi revisant de tant en tant i que sigui el propi usuari. Amb això ja n'hauríem de tenir suficient. Si igualment que una de les coses que sempre ens posem amb l'apartat més tècnic, però una de les coses més que hem de comentar és el sentit comú, també. Vull dir, si comencem a veure enllaços una mica estranys que sospitem, ostres, aquest zero trust que sempre anirem dient els de ciberseguretat, l'hem de tenir incorporat, i aquest doble factor d'autenticació d'agafar l'enllaç, posar-lo a l'unshorten.it, per exemple, que és una de les pàgines web per poder veure això dels enllaços, o al nostre antivirus i fer una comprovació, doncs millor. És una mica una tocada de... No sé si es pot dir aquí, en antena, però ja m'enteneu el que volia dir. Sí. Però realment és millor comprovar-ho, perdre una mica el temps, aquesta molèstia, abans que et pugui passar qualsevol de les coses que ha comentat el Jordi o la Laura. I afegint informació al que havia dit la Laura abans, nosaltres tenim una empresa que va detectar un timo del CEO, o sigui, que és un atac de phishing, no?, que et fan veure que amb molta pressa i a molt d'última hora, algú que es fa passar pel jefe demana que ingressis uns diners a un tal compte, no? Resulta que aquest correu està bastant ben redactat, perquè, a més, cada vegada aquests atacs més dirigits, que coneixen millor les persones i que hi ha hagut una investigació abans, com hem comentat abans, anava dirigit en aquesta persona, se sabia tots els noms de les persones i, a més, estava redactat en català i ben fet. Però resulta que mai el jefe, que és el CEO, donava les gràcies. Mai. Sempre donava ordres i punt. I a través d'això es va aixecar de la cadira, va trucar al jefe i va dir: tu m'has enviat això? Simplement per aquesta diferència, per això de les gràcies. Imagineu-vos fins al punt on arriba, no? Doncs això seria per afegir més informació al que anàveu comentant, que és que no deixen de ser timos d'enginyeria social més evolucionada o menys, però no deixen de ser que t'intenten enganyar. Per tant, són atacs que van molt dirigits als usuaris, i són nosaltres, els usuaris, els que hem de tenir una mica d'estar una mica desperts i atents a aquest tipus d'enganys.
No, sí, de fet, el que comentes és el que és el comportament, no? Perquè al final, quan vols fer servir tècniques, no?, el comportament és el més difícil de canviar, no? Quan parlem de lo que són comportaments per als ciberdelinqüents, és el mateix. Tu pots saber d'on ve un atac només pel comportament, no? I aquest petit detall que tu has comentat, no?, és la clau per dir: ostres, el spear phishing és el que he comentat, és el que acabes de dir tu. És un atac superben dirigit, amb conèixer el nom de les persones, redactat en català. Vull dir, aquesta persona ja estava amb el punt de mira, llavors ja van fer servir tècniques o sin per reconèixer qui treballa allí, quines són els correus, sigui com sigui, doncs fent enginyeria social, trucant a la persona: escolta, que sóc un proveïdor que vull enviar això. Llavors ja aconsegueixen el correu d'aquesta persona i, com bé has dit, doncs al final, en aquest cas, han patinat amb el tema del gràcies, no? Si no haguessin ficat potser aquest gràcies, s'hagués portat a terme? Doncs poder sí o poder no, però que la gràcia està en conscienciar a les persones, sobretot als empleats, no?, que treballen, d'aquests riscos i, de fet, la confiança, no?, el zero trust, que al final no confies en ningú, i s'han de fer polítiques que, en aquests casos, defineixin quina és la metodologia de que un CEO, per molt que sigui el CEO, mai te pot demanar d'última hora fer un ingrés així, sinó que tot s'hagi aportat per política de ciberseguretat, que qualsevol moviment de diners, doncs, comporti això, encara que sigui, com has dit, doncs, un engorro, però t'evitarà que això et porti problemes posteriors, ja sigui, doncs, que te robin diners, si és una quantitat de 2.000 euros, doncs, bueno, fa mal, però no és una mateixa quantitat que 200.000 o el que sigui. Però, bueno, tot això, qualsevol moviment de diners, sempre has de vigilar i has de tenir en compte amb aquests petits detalls, que és on marquen la clau, no? Els que he comentat jo abans són molt genèrics per la gent d'usuària del dia a dia, però per lo que són empreses ja hem de mirar una miqueta més endavant, perquè generalment a tu no t'haurien d'arribar correus spam amb el correu corporatiu si diguem-ho així, entre cometes, t'aportes bé quan treballes. És a dir, el meu correu, igual que el teu, igual que el nostre, el de molta gent, estan en llistes. Per què? Perquè, bueno, perquè tenim una vida digital molt, molt animada, no? Ens fiquem en webs molt xules i volem descarregar-nos moltes coses, i al final, pues, com les webs són vulnerades, els nostres correus acaben, pues, formant part de llistes de correus així que les compren, no?, per fer aquest tipus de tècniques d'atacs. Llavors, un correu corporatiu a priori no hauria de més que el general, perquè és el típic info, doncs aquest ja és molt general i que segurament arribarà molta brossa allí. Però el que seria doncs, sergiquerol@chipset.com o .cat, doncs seria més estrany que t'arribés. I quan ja t'arriba alguna cosa que ja no esperaves o que sospites, evidentment ja, primer de tot, confiança zero, pregunta si tens administrador de sistemes, pregunta, ei, m'ha arribat això, o si tens el teu jefe, li preguntes, perquè llavors pot ser que esteu amb el punt de mira d'un atac que us vulguin fer, ja sigui per danyar la vostra reputació o per robar, i simplement heu de tenir en compte aquestes petites coses, no? I el que ha comentat el Sergi és una molt bona experiència de el que pot passar.
Nosaltres el que comentem en general quan intentem fer conscienciació de tot això, també repetint una mica el que hem dit abans, és qualsevol correu que t'ordeni alguna cosa que sigui urgent i que a més et demani dades o alguna fiscal, comptable, és una estafa.
Exacte.
Ja, anem així.
Sí,
perdona, Laura, digues.
No, tranquil, que m'he posat pel mig. Acaba.
No, que anava a explicar un exemple d'això, no? De que totalment d'acord amb que les empreses sempre estan més protegides. Evidentment, hi ha persones com nosaltres o professionals que es dediquen a això, no? Però era per recordar aquell cas d'estafa del CEO que hi va haver per Google i Facebook, en el qual un tio normal durant un parell d'anys va estar enviant factures al seu correu a nom d'una altra empresa que realment es vantarà que era proveïdor de Facebook i de Google, i els hi va estafar milions durant 2 anys. I vull dir que el tio és molt ric, sí que ha pagat presó, però ha sortit de la presó una mica fet d'or, també.
Té la butxaca plena, no?
Si Facebook i Google els hi colen, vull dir, hem de tenir en compte. I perdona, Laura, endavant.
No, tranquil. Jo és que, com que Sergi i Jordi, vosaltres sou els experts en ciberseguretat, jo aquí sóc experta més en redes socials, és una pregunta, dubte, que tinc jo, que crec que suposo que els oients també els generarà molt bé. A part d'això que dèieu ara, no?, de que poden dir que et demanin certa quantitat, també hi ha el cas al contrari, no? Si girem la truita, el fet de, atención, acabamos de detectar que han sacado de tu cuenta un gasto superior a 500 euros. És més fàcil que caiguem aquí perquè dius, ostres, tu, jo he pagat amb la targeta però no he pagat 500 euros. I que automàticament, el que deies tu de l'urgència, no? Clica aquí i si no has sido tu que cliquem aquí. I la meva pregunta és, hi ha alguna manera de denunciar això? Jo sé que tu pots agafar un mail i posar-lo en spam, no? I també pots denunciar una suplementació, no?, d'identitat. Això seria eficient per tots aquests emails dolents que hi ha, no?, aquest phishing?
Bueno, siguent realistes, és difícil arribar a bon port. Per què? Perquè normalment aquests atacs venen de països llunyans, diguem-ho així, no? Llavors, és difícil. Ara, ho has de denunciar? Evidentment sí, perquè, clar, si tu t'han robat diners, si t'han robat credencials, també, i sobretot el tema del banc, el primer que has de fer és trucar al banc i parar-ho, si és possible. I a la policia també es pot trucar i pots denunciar, perquè al final s'activen els mitjans per poder lluitar contra això. Llavors, te diria, serveix? Si t'han robat diners, fes-ho, evidentment, perquè t'han robat diners. Ara, si t'han suplantat la compte del Facebook, també ho hauries de fer perquè al final és la teva imatge la que pot quedar danyada, no? Llavors, has de fer-ho sí o sí. Potser si te roben la compte del típic servei que no fa servir mai, doncs aquí no hi ha problema, no? Però el problema estaria en que aquella mateixa compte t'al·loguegis amb el teu usuari i contrasenya que fa servir per Facebook, per Gmail, per tot això. Llavors, aquí també el primer que hauries de fer és fer canvi de contrasenyes, el primer de tot. Però sí, serveix denunciar i hi ha formes de fer-ho. De fet, Incibe té el número 017 que pots trucar per temes de ciberseguretat o dubtes i ells t'ajuden i te poden orientar de com reaccionar. I si ets una empresa, depèn de l'abast, o sigui, l'abast del ciberatac, estàs obligat a anunciar-ho. És a dir, ho has d'informar perquè es prenguin les mesures i tu, si hi ha represàlies o el que sigui, tu ja estiguis pues, pendent del que diguin ells. És a dir, si per por a la teva reputació no ho fas, quedaràs pitjor que si ho fas i la teva reputació O sigui, a veure com ho explico. Si no ho fas, la teva reputació estarà en dubte. Però si ho fas, evidentment també, però demostraràs una plena transparència i disposició a ajudar. Vale? No sé si m'he explicat així bé.
Sí, superbé.
I una altra cosa, que quan passa això, no? Que reps un missatge que diu han tret 500 euros del teu compte. Pica aquí si no has sigut tu. Compte, perquè just quan cliques aquí si no has sigut tu, quan te capturaran les dades. Per tant, sempre que arribis una cosa aquesta, ves directament tu al teu compte.
Correcte.
Al teu banc.
Per comprovar-ho.
Si ho comproves. Llavors, sempre que rebem un missatge d'aquests, l'important és comprovar-ho. Com? Personalment, directament, amb el nostre contacte. No fer servir mai l'enllaç que ens donen, que és a través d'aquest enllaç, a través del qual ens capturen les dades.
No moure'ns per por en aquest mundillo. Si nosaltres ens hem portat bé, hem tingut sentit comú, hem anat donant les nostres dades, ni hem anat a clicar a llocs que hi fiqui gratis, que per cert, la paraula gratis prohibida a partir d'ara, a tothom que ens escolti, tot prohibit, gratis no. Si no hem fet cap comportament una mica estrany, no té per què passar-nos això, que ens hagin robat 500 euros del compte. Jo, abans, responent a la teva pregunta inicial, David, jo he rebut un atac de phishing, que com tots n'anem rebent, en el que em deia que una asseguradora em reclamava el parte de l'accident que havia tingut. Sembla que era Mafre. Clar, tu reps això al teu mòbil, de fet era un smishing, era un SMS, i em deia això, i em clicava un enllaç per poder accedir i poder veure el parte. Clar, tu en aquell moment t'entra com una mica de por al cos i dius, ostres, vaig a veure el parte, però justament clicar allà, entrar, és on està la trampa. Doncs el primer que hem de fer és dir, ostres, doncs mira, vaig a trucar a la Mafre i vaig a preguntar jo directament a veure què és el que ha passat. Vaig donar i em van dir ell mateix, probablement sigui un atac, que estan suplantant la nostra identitat i estan fent això. Doncs això és un dels típics atacs. I per intentar evitar-los és això, no fer res i consultar i denunciar, perquè no.
De fet,
com a empresa, si passa alguna cosa, hi ha una possibilitat de pèrdua de dades, estem obligats per llei a fer-ho, a l'Agència de Protecció de Dades. I també ajudar-nos a través de l'Agència Catalana de Ciberseguretat i de l'INCIBE, realment podeu tocar els telèfons. Nosaltres els hem hagut d'utilitzar en alguna ocasió. Funcionen, no és un telèfon d'aquests de l'INEM, no és totalment el contrari, en seguida estan per tu. I funcionen i van bé. O sigui que sí, Laura, realment podeu denunciar-ho i s'ha de denunciar, clar que sí.
Perfecte. De fet, per fer una petita puntualització que has comentat de l'SMS, aquest és més perillós perquè aquí, quan t'envien un enllaç, és molt més perillós que el que t'envien a l'ordinador. L'ordinador és perillós, però al mòbil tenim les nostres aplicacions de banca, tenim molta informació personal. Llavors, què passa? Suposo que deu haver coincidit que tens Mafre com a asseguradora, m'imagino, no?
No.
Vale. Vale. No, es pot donar el cas de que sí. Sona la flauta, no? I la companyia que tens és Mafre i llavors dius, ostres, sí. Clar, si jo no tinc Mafre, què m'ha reclamat a mi Mafre, no? Però clar, el problema està quan punxes amb aquest enllaç, que amb el mòbil sí que és més difícil veure-ho. Hauries de fer altres passos, no? De veritat, no sé ni com es faria, no? per poder guardar l'enllaç i veure'l, però bueno, de priori, no apreteu mai cap enllaç que us vingui per SMS, a no ser que sapigueu del 100% o el 99,9% que és un enllaç totalment vàlid, perquè aquí les tècniques per smishing aquí són més difícils de detectar perquè juguen amb aquesta post i a més és més difícil detectar si venen de la font i de la font que diuen que venen. Llavors, aquí, sobretot, aquí si és confiança 0, confiança menys 1.000 amb els SMS perquè són els més perillosos que hi ha. I a partir d'aquí, pues, si coincideix, com ha comentat el Sergi, que us arriba un SMS del vostre banc, si teniu BBVA i us arriba BBVA, pues, serà més fàcil que piqueu. Però si us arriba la caixa i no teniu la caixa, pues, ja sospiteu, això ja és un phishing de manual. No? És a dir, a priori, per tot, confiança 0 i eviteu fer el que no faríeu de forma habitual. I ja està. Era una puntualització, no, del tema de l'smishing que crec que és interessant, no? Que a vegades semblen molt innocus aquests SMS i són, jo diria que són els més perillosos.
Sí. Al final acabem sempre amb el mateix, no? El sentit comú, no? que quan veus algú el que estàs dient ara, si no és la teva banca, doncs desconfia directament.
Exacte.
I si és la teva banca, també, perquè no.
Sí, perquè no... sí. Sí.
Desconfiar, sobretot de l'agència tributària.
Sí, perquè normalment juguen amb aquestes campanyes, perquè quan ara és l'agència tributària trobes un munt de campanyes de phishing d'agència tributària. Quan és la campanya de no sé què, trobes un munt de phishing. Mira, a mi m'arriba ara un munt de el teu emmagatzament de l'iCloud està a tope. Diu, pues deu ser el meu iCloud imaginari, no? Perquè no el tinc. Però bueno, te surt el mateix un email clavat al que t'arriba amb un enllaç que, de fet, a l'últim post que vaig fer aquí a LinkedIn, que aprofito per fer una miqueta spam, podeu seguir, i trobareu que el vaig analitzar, no? I al final t'arriba... I no m'ha parat d'arribar, el borro i cada tres dies m'arriba un. Llavors, aquest tipus de correus fan jugant amb la gent que tingui, doncs mira, si coincideix que t'arriba i tens l'iCloud o tens l'iPhone, llavors diràs, ostres, com que m'estic quedant sense... Ja està, punxes i ja. I amb aquest en concret t'instal·la ja directament el malware perquè t'envia a Google APIs i allà ja està el codi maliciós que el que fa és quan se descarrega automàticament ja s'executa. Llavors ja t'infecten. No sé el que realitza perquè ja sí que no ha arribat a fer la prova, però sé que directament no t'envia amb una web falsa, sinó que t'envia directament amb el malware que es descarregarà amb el mòbil, que només clicar ja comença a descarregar i tu quan no te'n dones compte li dones per obrir o el que sigui i ja estàs enganxat. Vull dir que aprofitant amb aquestes coses, no? Pues ja sigui l'iCloud, que de fet així és com li van robar les comptes a algunes personatges famosos, amb aquesta metodologia de dir que pues, se t'està acabant l'espai, punxa aquí i a partir d'aquí ells accedeixen a les teves dades i poden accedir a totes les fotos perquè, clar, iPhone el que té és que tota la teva informació puja al núvol i aquí és un altre risc que un altre dia potser en parlem.
Important és el tema dels enllaços des del mòbil. No hi accedim. Sí. No hi accedim.
Mai.
Comprovem-ho. Sempre que puguem, naveguem des de l'ordinador i puguem comprovar els enllaços. I, com a mesura de seguretat, si rebem algun missatge del banc o de qualsevol entitat, confirmem-ho des del nostre compte. No entrem mai des de l'enllaç. Com a mesures de seguretat i el sentit comú. Que sí, serien les coses claus, no? Les idees.
De fet, sí, ja per acabar una miqueta de concluir, les mesures de protecció ja les hem estat comentant, no? Però per lo que si has estat víctima d'un phishing, el primer que jo faria és canviar les contrasenyes de tots els serveis, inicialment, ja. Perquè si fas servir la mateixa contrasenya per tot, i això ja és un error, però el primer que hauries de fer és canviar-les, no? Després, ja ho hem comentat en diversos podcasts, però el segon factor d'autenticació per tots els nostres serveis, activat. Ja que si aconsegueixen la contrasenya, com a mínim, siguem conscients de que ens arriba un SMS o l'aplicació ens avisa que estan intentant accedir, doncs amb el segon factor d'autenticació els podrem bloquejar inicialment. Si hem estat ja víctimes d'un phishing i ens han infectat l'ordinador o creiem que ens ha infectat, si és possible el formatejarem. O sigui, si és un ordinador personal, doncs agafem i el formatem i el deixem net. Si ens ha passat a l'empresa, doncs haurem de parlar amb el nostre administrador de sistemes o amb el nostre departament informàtic per avisar, perquè prenguin les mesures que creguin convenients i a partir d'aquí pues, recuperar totes les dades si es pot i si no, pues, formatejar l'ordinador i mirar fins quina base ha tingut l'atac, no? Perquè potser si tu estàs treballant, pues, possiblement si a tu t'han atacat és molt probable que l'empresa estigui compromesa i llavors hagis de mirar fins a on han pogut arribar els ciberdelinqüents. I ja està. I per últim, si s'ha vulnerat algun compte bancari, doncs, el primer de tot, trucar al banc per intentar bloquejar totes les comptes abans possible i parar abans de... I si són targetes de crèdit o el que sigui, doncs, bloquejar-les perquè no ens puguin treure cap diner o fer compres que abans s'ha passat, no? Que te roben la targeta de crèdit i el primer que fan és comprovar si fan una comanda petita, o sigui, una compra petita de potser 10 euros i si és ok, doncs llavors te llancen ja les compres, no? Llavors, tinguem una miqueta doncs, aquest punt de vista, no? I el que sempre comento ja i últim, per mi és sentit comú. Ja ho hem dit tots, però sentit comú. Si sospiteu, pues, per algú serà. No siguem allò, però és que he punxat... No, sospitem, no fem res i si no sabem, pues, intentem parlar amb persones que potser en sàpiguen una miqueta més que nosaltres o si estem a l'empresa, parlem amb el nostre departament informàtic o amb alguna persona que creieu que us pugui ajudar. Perquè a vegades voler fer les coses sols perquè no volem molestar i en aquest moment és quan potser has punxat un enllaç, estàs sent infectat, tu no dius res i la teva empresa i les teves dades queden compromeses. Llavors es pot generar un problema més gran. Llavors no s'ha de tenir vergonya perquè ens hagin atacat. Vull dir, al final, tard o d'hora, tothom rebem un atac que pues, ens pot comprometre. I al final és humà, no? Perquè juguen amb aquest factor, el factor amb l'error humà, i al final, tard o d'hora, ens passa. El que hem d'evitar és que això sigui més tard que d'hora. I si ens passa, pues, sense vergonya, dir-ho i que es prenguin les mesures que toquin i corregiu-lo abans possible.
Com a anotació apuntaria també dintre del sector empresarial que la gent conegui que tot això es pot anar entrenant. Per exemple, fem o realitzem atacs dirigits. A casa nostra el que fem és muntar atacs evidentment totalment falsos i totalment pactats amb els directius de l'empresa per entrenar la gent a aquest sentit comú, per desenvolupar-los una miqueta més el sentit comú. Enviem des de atacs de phishing amb vídeos de gatets fins a el meu company t'ha demanat unes dades. Els intentem fer caure en aquestes trampes, després sempre no assenyalem a ningú ni a cap usuari ni res, sinó que després es donen unes dades en les que es pot veure com un percentatge molt alt de l'empresa doncs, ha clicat aquí o ha clicat allà. Llavors es poden prendre mesures que sempre es poden, que no són ni de despedir ni res, sinó de formar i al final anar formant aquesta gent.
De fet, això del pentesting, no, que comentes, és la part més inicial, no? Sense entrar a la part, diguéssim, més tècnica d'atacar, sinó comencem per la part de provar els usuaris, que és la part més, diguéssim, entre cometes, més senzilla d'atacar. I amb aquesta conscienciació, el que has dit tu, no? Això no és plan de que tothom, perquè agafis allò, t'assenyalin amb el dit i et fotin al carrer, no. Sinó que simplement és dir, escolta'm, hi ha un problema perquè 60% ha clicat en l'enllaç i, a més, el 60% no ha avisat a ningú, perquè, clar, si a mi, per exemple, quan fas aquesta mena d'atacs, el que s'acostuma a fer és que hi hagi, que el administrador de sistemes o el departament rebi alguna notificació de dir, ei, escolta'm, he punxat aquest enllaç i no sé si és... Clar, si d'aquest ús de 10, 6 han punxat i 6 i cap n'ha avisat, doncs aquí és el següent problema, perquè no estan avisant d'aquest risc. Llavors, aquí s'ha de corregir, no, amb la conscienciació posterior de la formació dels empleats.
És que sempre hi ha dos factors d'aproximació generals. Un és l'enginyeria social i l'intent d'engany i l'altre és l'explotació de vulnerabilitats. L'explotació de vulnerabilitats i aquest apartat més tècnic sempre no l'expliquem tant el que és a l'usuari, tot i així també ho expliquem una mica. Però tot el que hem parlat avui és un intent d'engany, ja sigui més dirigit o menys dirigit, és que ens prenguin el pèl. És el timo del príncipe nigeriano evolucionat cap a una cosa o cap a una altra. Però es tracta d'això, de que ens vulguin prendre el pèl. Per tant, està tot dintre del que és enginyeria social. Enginyeria social es combat amb sentit comú i amb educació anar veient a veure com ho podem anar millorant a través de, doncs, des del nostre informàtic, a través d'un podcast com aquest, ganes de llegir una miqueta sobre el tema i anar preguntant també a organismes com INCIBE o l'Agència Catalana. Sí. De totes aquestes notícies corren moltíssimes. Si fiqueu a Google ataques de phishing famosos, us surten barbaritats i, a més, cada qual més dispars. I si no us en recordeu, l'altre dia fent una conya, me'n recordo que us vaig estar comentant que hi havia un atac de phishing d'algú que es feia passar per Michael Jackson que volia muntar la seva última gira. El 2023, que ja porta uns quants anys mort Michael Jackson. Imagineu-vos. O sigui, hi ha gent encara molt, molt, molt descarada i que fa servir tècniques molt, molt ridícules i estúpides per fer caure la gent. I la gent hi cau, vull dir, si...
Exacte, de fet, jugant amb el percentatge, no? De fet, el que has comentat tu és un percentatge. Si jo llenço 10.000 correus, si amb un 1% ja guanyo, és a dir, ja aconsegueixo. Vull dir, clar, qui es pensa, no, que el Michael Jackson farà la seva nova gira? Doncs, bueno, pues un 1%, un 0,1, pues, si llences 10.000 correus, pues algú picarà, no? I jugant amb aquesta estadística, que el percentatge al final són campanyes molt massives, que envien 10.000, 50.000 correus, i d'aquests, si només anar picant, doncs, 1%...
Aquest ciber... Ni que aquests ciberdelinqüents fan servir màrqueting, també. Si de 10.000 hi ha 1%, un
s'aplicarà. Sí, sí. Exacte, és així. Que utilitzen més tècniques de màrqueting d'aproximació a un target concret de client, que el que en aquest cas un client és una víctima. Intenten utilitzar aquests vectors d'aproximació, aquests targets, aquestes segmentacions per anar a atacar algú i fer-li rebre algun tipus d'engany com aquest. Un altre, per exemple, era el que també m'han recordat ara, fa 4 dies també van suplantar la identitat d'un dels directors de Spider-Man, Spider-Man 1, 2, 3, sí. I demanava diners per tornar a contractar el Tobey Maguire per tornar a fer la Spider-Man 4. I estava demanant diners. Però és que és absurd, no? Arriba un punt que és absurd. Però, bueno, potser molta gent, molt fan o el que sigui, doncs potser hi va caure.
Totalment.
Per què no? Doncs va una mica
totalment.
Per aquí. Al final és el timó de sempre, molt evolucionat. Diguem que els lladres van fer transformació digital abans, no?
Sí.
I nosaltres...
Però ells van capdavanter sempre. Ells van...
Sí,
innovació a tope. Els ciberdelinqüents sempre innoven. I nosaltres sempre anem a darrere, perquè és així, no? Ells sempre pensen la manera de vulnerar i nosaltres hem d'enxampar-los. És allò del gat i el ratolí, no? Pues el mateix.
Correcte. Si el narcotràfic diuen que ja ha quedat enrere per sota del que és el cibercrim... A nivell de dades mundials de moviment de diner negre, per tant, s'intenta. Hi ha un cibercrim que és molt tècnic a l'explotació de vulnerabilitats en un gran nivell, que són aquests casos tan heavies que escoltem de l'Hospital Clínic. Aquí hi ha hagut una entrada possiblement a través d'enginyeria social o phishing o el que sigui, però el que hi ha hagut després és un nivell tècnic espectacular i després són els que... El que ens arriba massivament, al nostre mòbil, al nostre correu, són trucs d'enganyifa. No? I per això que a vegades anem amb el nostre pilot automàtic volent fer la feina i anant a connectar-nos i tot i no ens en donem compte de... Tenim aquesta sensació de falsa seguretat d'estar a casa nostra, en les nostres parets i el nostre cafè, no? I la nostra pantalla, i allí no hi ha cap perill, però realment hi ha molt de perill. I a les empreses els hi diem, no? Que tal com el torero arriba i es fica el casco i l'armilla reflectant, doncs el de l'oficina igual, però amb la mentalitat de que hi ha perills, carai.
A veure, s'ha de tenir en compte ja i per finalitzar que al final, a veure, que estem envoltats de riscos, això és evident, el que no vol dir és que no puguem navegar amb tranquil·litat sempre i quan tinguem una vida digital més o menys tranquil·leta, no? Fem les coses més o menys bé, no ens pensem que aquí, quan arriba el correu de que hi ha una noia molt maca que ens vol conèixer, que necessita diners per agafar l'autobús, doncs ens ho creiem, no? Si fem servir el sentit comú, no? Que al final és el que hem dit sempre, i podem navegar segurs, però amb la confiança aquesta de sempre de desconfiar de forma inicial. És millor demanar perdó abans de dir, ostres, que no ho he vist al correu o pensava que era mentira. Bueno, pues ja està. Pues després, quan te torni a trucar fulanito de veritat, et digui, escolta'm, que no has rebut el correu. Ah, pensava que era broma o que era mentira. Pues llavors ja faràs l'acció, no? Vull dir que no sembla tot això que és superperillós, que estem aquí... Bueno, l'internet té molts riscos, evidentment, però s'han de conèixer. Hem de saber fins on hem d'anar i fins on no hem d'anar. No ficar-nos en llocs turbis ni fer coses que no s'hagin de fer, evidentment. Tothom es vol descarregar el típic programa que el 100% medicina full, però clar, normalment aquests programets pues, acostumen a tenir coses rares. El que ha dit el Sergi, no? El paraula gratis, prohibido. Quan algo és gratis, ojo, sospita. Sí, vull dir, fem servir el sentit comú i sabem que avui dia hi ha moltes alternatives a software de pagament. Vull dir, busquem alternatives, però no busquem l'alternativa d'anar aquí a descargas.com a buscar el típic programet 100% full espanyol a tope, amb més la medicina, perquè al final correrem el risc de que segurament aquest software el que tingui és una porta trasera oberta i que el nostre ordinador formi part d'una bonica botnet que sense saber-ho pues, vagi enviant peticions per penjar Amazon o per penjar el que sigui. I tu pues, no siguis conscient. I ja està, bàsicament és això.
Ho resumirem una miqueta de seny. I estar alerta sense no picar a qualsevol lloc.
Exacte.
Doncs, fins aquí el podcast d'avui. Moltes gràcies a tots i fins al proper.
Vinga, adéu.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.